A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs això, anem a parlar una miqueta, a comentar com estan les coses aquest inici de tardor al Parc del Garraf. Santi Llacuna, director del Parc, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt sec, ens comentes, no? Que sí. Tenim el massís.
Sí, la veritat és que sí, vull dir, són dels anys que ens hem trobat doncs, amb menys precipitació, tot i que aquests últims 15 dies, 3 setmanes, hi va haver algun ruixat important, però molt localitzats també, perquè, ja dic, fa 3 setmanes a l'oficina del parc, que tenim un pluviòmetre, van caure 50 litres, i en canvi t'apropaves per la zona de Sant Pere de Ribes i pràcticament no havia plogut res. Uh-huh. Bueno, han sigut pluges, excepte aquestes d'ara fa una setmana, poc més d'una setmana, que sí que van ser abundants, que van ser aproximadament uns 100 litres. Això s'hi notarà en la vegetació, encara que ens dona la sensació que aquí al Garraf, quan plou, l'aigua de seguida desapareix, però no desapareix perquè no es veu, però les plantes ja han fet el seu procés d'assimilar doncs, tota aquesta aigua. Els mateixos petits aqüífers, petites basses, els llocs on es recull aquesta aigua, doncs indubtablement que sí que ja ho hem notat.
Uh-huh. Tot això, ara ho comentàvem també, el diumenge passat que fèiem la caminada popular, doncs ens sobtava que malgrat això, malgrat haver plogut durant la setmana, es veia molt sec tot, perquè probablement doncs, el no haver un coixí d'humitat en el subsol, doncs bé, tot va cap avall. A més, un massís càrstic com el nostre.
Correcte, els llocs on no hi ha doncs, una superfície on hi hagi una mica de terra, d'argila, doncs ràpidament s'escola aquesta aigua i dona la sensació que ja no hi és, però com deia, les plantes sí que l'han rebut molt bé i bueno, hi ha un indicador per nosaltres també que em serveix doncs, per veure com han anat les pluges, encara que sigui un lloc molt localitzat i no té a veure amb cap pluviòmetre, però nosaltres a la pleta, l'aigua que fem servir per sanitaris, aigua no potabilitzada, però que fem servir, és només de pluja. I així com alguns anys hem tingut de fer aports d'aigua amb cubes, doncs aquest any mires el dipòsit que tenim a la pleta, que estarà amb uns 150.000 litres d'aigua, està quasi bé plena. Aquestes últimes pluges doncs, l'han acabat emplenant. Això també et va marcant doncs, els anys que hem estat amb menys pluges, doncs s'ha anat buidant, i de fet sí que s'ha buidat, però aquestes últimes, aquests 100 litres més els 50, doncs, bueno, doncs ens han ajudat a recuperar part d'aquesta mancança o dèficit hídric que teníem.
Per tant, aquestes pluges ens permeten dir que ja no estem en un episodi de sequera o diguem que això només, aquestes pluges són anecdòtiques i per tant encara continuem dintre d'un episodi de sequera.
Sí, l'episodi de sequera el seguim arrossegant perquè uh-huh. Això no són, l'únic que estem ara és a curt plaç doncs, recuperar part d'aquest doncs, aquest dèficit o aquesta mancança d'aigua, que el Garraf sempre és molt ben aprofitada, bueno, el Garraf i a tot arreu, però aquí el Garraf que ja és un entorn que com bé comentaves el fet de ser un massís càrstic, aquesta aigua ràpidament sembla que desapareixi, doncs quan aquests períodes de sequera s'allarguen, doncs es nota molt. I a més, un dels exemples, tenim, ho hem parlat algunes vegades aquí, el tema de la pastura, el tema de les ovelles i cabres que, doncs, que estan aquí al Garraf. Aquest any el pastor, degut a que els estius ja són crus, ja són difícils, ha fet transhumància i ha portat aquestes ovelles a la zona del Pirineu, allà no tenien problemes d'herba i de pastura. Clar, quan van tornar pensant que aquí en principi sempre cap a la tardor o final al setembre ja comença a ploure, doncs va ser que no, i llavors doncs, ens hem trobat en unes zones molt eixutes, els prats o els camps de conreu que s'han preparat doncs, tant per la fauna com per les pastures pràcticament estaven seques, i aquesta última setmana doncs ara comencem a veure una mica de verdor, que en pocs dies això farà un canvi radical.
De tota manera, a veure, tenim un massisier acostumat a la manca d'aigua. La vegetació, les espècies que la poblen ja són adaptades a períodes més o menys llargs sense precipitació.
Això està clar, i ho hem parlat moltes vegades, tant les espècies faunístiques com botàniques són espècies que estan molt acostumades a estar èpoques sense ploure o plouent amb molt poca quantitat. Són espècies, a més, que moltes d'elles es nodreixen amb la rosada, amb la humitat que hi ha a la nit, o sigui, no ha plogut, o ha plogut aquests últims dies, però ja des del mes de setembre tu passaves pel parc al matí, i si passaves per un lloc que hi hagués vegetació quedaves moll, tots els pantalons molls, perquè aquesta humitat que hi ha, el fet d'estar tan a prop del mar, doncs també les plantes estan acostumades a viure en èpoques de menys pluviometria, doncs, o menys pluges, doncs poder anar subsistint amb aquestes rosades que hi ha a la nit.
L'últim cop que vam tractar l'espai del Garraf, l'espai del Parc del Garraf aquí a la ràdio, era abans de començar la campanya d'estiu. Ens comentàveu doncs que s'estaven preparant les coses, com sempre es fa abans de la campanya d'estiu. Ara passa la campanya d'estiu i gairebé bé, no hi ha, no, sembla que no hagi passat res.
Sí, sí. Bueno, amb aquest tema és el que parlem sempre, no? Que si no hi ha notícies és el millor que ens pot passar.
Bona,
no?
Notícia.
És una molt bona notícia. Sí, sí, com aquests últims anys doncs hem anat seguint així, però jo no em canso de cada vegada que vinc i parlem d'aquest tema de recordar. És cert, no hem tingut cap gran incendi, però sí que hem tingut els mateixos conats d'incendi, per tant, amb el mateix risc de tenir un gran incendi. Què fa que no passi això? Doncs, bueno, les condicions climatològiques no són tan adverses o tan fàcils per provocar un gran incendi, no hi ha tanta sequera, concret aquell, el dia aquell que es dona un conat, no hi ha un vent fort de ponent com seria per provocar un gran incendi, però els conats segueixen sent els mateixos o més. Vull dir, clar, ens preocupa que, sobretot, eixos viaris, el tema cigarretes enceses, vull dir, acaba sent un dels problemes grans en aquest territori. El fet de que estigui en un eix viari facilita perquè la intervenció de bombers és immediata, però bueno, després s'ajunten altres factors. I també hi ha hagut algun petit conat que ha sigut amb alguna tempesta seca, aquestes que només ve acompanyada de llamps i trons i encens aigua, i també doncs acaba caient algun llamp que ocasiona doncs un petit conat. La sort, i això també no em cansaré de repetir-ho, el fet de tenir doncs un equip de bombers com el que tenim i poder disposar d'un helicòpter a la zona de la pleta fa que estàs molt més tranquil en el punt de que l'helicòpter accedeix a qualsevol punt del parc. No és com comentava, a costat d'un eix viari és fàcil perquè els bombers hi poden accedir, però en el cas, a vegades, quan hi ha aquests llamps, passa en els llocs més alts del parc, a lo millor amb una mala comunicació, i en canvi doncs l'helicòpter hi pot fer unes quantes descàrregues i fa baixar doncs el possible incendi.
La condició dolenta, si no recordem, era allò de la regla dels 30, no? Un vent de més de 30 km per hora, una humitat per sota d'un 30%, i l'altre 30, que no recordo quin era, però bé, hi havia 3 30, allò que és la condició més favorable perquè es desenvolupi un gran incendi a partir d'un conat. No s'ha produït,
sí.
Però sobretot la capacitat de resposta que es té des de fa anys doncs també ho impedeix, perquè quan parlem de molts conats, quants són?
Bueno, a dins el parc podem estar parlant d'uns 10-15, però amb tot el voltant del que és
l'àrea
d'influència del parc, podem estar parlant amb 50-60 conats d'incendi.
Déu-n'hi-do.
Són molts.
I majoritàriament per causa humana o majoritàriament per causa natural?
No, naturals són pocs, relativament són pocs, ja dic, amb algun llamp, algun alt, però de manera espontània pocs. Més aviat és per això, negligència, que la gent, doncs el tema cigarreta, bueno, ho veus molt clar, quan està a costat d'una via de comunicació, una carretera, a costat d'una autopista, d'autovia, alguna cigarreta encesa o una mala combustió d'algun tub d'escapament que pot succeir. Per sort, això no ens ha passat a dintre el que és l'eix viari de dins el parc, perquè això doncs, podria ser més complicat.
Si investiguen tots els conats,
jo diria motiu? Que sí, el protocol el porta des de gent rurals, però jo diria que tots, en el moment que es detecta un conat, doncs es desplega tot un protocol de quin ha estat l'origen d'aquests. Després, tampoc, a veure, nosaltres tenim el resultat i dir, mira, tants han sigut provocats doncs, per fenòmens naturals, com per ser un llamp, aquests han sigut per negligència, aquest ha sigut perquè, jo no sé, alguna màquina que estigués fent algun treball proper a zones forestals. Bueno, jo diria això, cada cop és... A veure, és més difícil, aquí no tenim zones, grans extensions agrícoles com hi pot, de cereals sobretot, que això sí que ho hem sentit els últims anys, de màquines de segar doncs, que han pogut originar el fet d'estar en un dia amb molta sequera, originar, aquí no és aquest el cas, però bueno, sempre hi pot haver algun no compliment de la normativa, a vegades de fer servir una... no sé, uns bufadors, una mola, un element que pugui generar alguna cuspira a prop d'una zona forestal o una zona de que hi hagi combustible doncs, de poder prendre. Però bueno, jo diria que això cada cop la gent està més sensibilitzada, inclús el tema barbacoes. Quan parlàvem, i aquí ho hem dit moltes vegades, parlàvem que la gent, bueno, teníem un costum de fer dins el parc impossible, la gent ara, les urbanitzacions properes a al propi parc o a zones forestals, no cal que sigui parc, perquè... jo quan parlo o vinc a parlar sempre parlo del parc, però entenc que aquesta conscienciació de que la gent entén que moltes d'aquestes urbanitzacions no estan al costat del parc sinó que està molt més lluny però tenen zones forestals properes, doncs ja són conscients de que en segons quines condicions no es pot fer, i a vegades quan no es compleix doncs és quan tenim aquests censurs, però diria que cada cop la gent és més conscient d'això perquè ja no convida a preparar una barbacoa en uns dies que veus que són unes condicions molt adverses.
La consciència de la gent fa molts anys que en parlem, s'ha incrementat molt amb el temps i per tant ara la gent és conscient, de la mateixa manera de que quan va començar la llei del tabac la gent va ser conscient de que a determinats llocs no es podia fumar i es va deixar de fumar, doncs la gent també és conscient que en determinades situacions no es pot fer foc al bosc, i el que primer semblava, bueno, jo ja en sé, jo no passa res, doncs això ha mutat, i ara doncs gairebé és mal vista la persona que, ostres, però què estàs fent, no?
Sí, sí.
Hi ha un punt d'això.
I tant, això està... Jo diria que aquesta fase ja la tenim superada, i gràcies a això no hem tingut algun altre gran incendi, vull dir que si això no estigués superat, tindríem molts més problemes. Inclús diria la gent que va per la muntanya o va al parc i és fumadora, et dones compte com la gent com apaga de seguida molt bé els cigarrets, ja no... ni se li passa pel cap poder tirar la cigarreta que s'està acabant de consumir i tirar-la al terra sense assegurar-se, eh? Vull dir, perquè he vist a vegades gent que doncs d'una manera molt meticulosa acaba pagant qualsevol guspira que pugui ocasionar.
Doncs passat el bon balanç que es pot fer aquest any dels incendis, ja tocarà preparar-se per l'any que ve. Ara tocarà fer una altra vegada la feina de la formigueta, no?
Sí, no, i de fet ho vam parlar l'últim dia que vaig estar aquí a la ràdio, de que estem engegant un projecte molt interessant, no només al parc, sinó en tot aquest territori Garraf-Ordal, d'establir unes franges o unes zones de baixa combustibilitat. Això és molt important. O sigui, arrel de l'iniciativa de bombers, ells són els que més coneixen més que aquest territori, com es comporten els incendis, no? I amb l'experiència que hi ha de grans incendis, i aquí al Garraf, concretament del 82 i l'any 94, doncs saben què hauríem de fer per preparar aquest territori en cas de que vingués un o que pogués tenir les condicions d'un gran incendi. I amb això estem treballant ara, estem, però majoritàriament bombers està preparant totes aquestes zones, aquestes àrees que s'ha de reduir molt el combustible, s'han de fer aclarides, s'han de fer estassades, s'ha de treballar sobre aquest territori perquè en cas de que hi hagués un gran incendi, tots els incendis que han entrat aquí al massís han vingut de la zona oest, perquè sempre parlem, quan és perillós, doncs abans parlaves dels 30, doncs que vingui de Ponent, no? O sigui, el vent de Ponent, que és un vent sec. Llavors, tota aquesta franja, concretament d'aquí al parc, seria tota la franja de la zona d'Olivella, diguéssim, Sant Pere de Ribes, Olivella, fer un gran, no tallafocs, perquè no es parla de tallafocs, sinó de treballar molt bé aquest territori per reduir molt la combustible, o el combustible que hi hagi. I que això passa per primer fer uns treballs forestals mecanitzats, però després hi ha d'haver també un esforç molt gran per mantenir-ho, perquè amb totes aquestes, o la majoria de les coses que es fan, sigui aquí al parc o en qualsevol altra tasca, no, a vegades no és només fer-ho, sinó mantenir-ho. I aquí doncs, és una de les feines que es veuen difícils, que és no només preparar aquesta vegetació o reduir combustible, sinó com fem perquè després aquestes aclarides, aquestes reduir combustible sota bosc, com fem per mantenir-ho. I aquí doncs, penso que l'actor important que ens ajuda és els pastors, en aquest cas de cabra o ovella, i un element que arribarà nou aquest any, que no sé si l'última vegada ho vaig comentar, però era que vindran un grup d'uns 18 cavalls a pasturar dintre aquest territori, justament també en aquesta zona que estàvem parlant ara, la zona d'Olivella, Avinyonet, o sigui, una de les finques que té Diputació, que té arrendades els pastors, doncs aquesta serà una d'elles, i veurem aquí dins el parc doncs una nova espècie, cavalls que estaran en llibertat, amb un filat molt gran, o sigui, és com si els que puguem veure en el Pirineu.
Mm-hmm. És a dir que venen cavalls, quan?
De fet, arribaran al parc el dia 11 de desembre, mm-hmm. I venen del Pirineu. A veure, aquest projecte es va gestar arrel de que amb la Fundació Miranda, doncs que són una fundació que recull o té cavalls que han estat maltractats, abandonats, els acullen, els tenen en algun tipus d'entorn natural que pasturen totalment en llibertat, no són cavalls que no estan ferrats, són espècies ara que estan ben bé amb llibertat. I el que feien, doncs, que els tenien a la zona del Pirineu, a l'hivern el Pirineu és dur per aquesta espècie, i llavors el que es farà aquest any és poder-los apropar a llocs molt millors, com pot ser el molt millors en quant a pastura, que pot ser la zona del Garraf. A més, aquest projecte amb la Fundació Miranda, que està liderat per la Rosa Galindo, que és la persona doncs, que hem estat establint tots aquests contactes. Lo important també d'això és que es recupera un camí ramader que també baixa del Pirineu, que és el camí de Marina, que des de l'Ajuntament dels Monjos de Vilanova i la Geltrú i aquest entorn més proper doncs, ha estat treballant durant molts anys perquè aquests camins ramaders en els últims anys es vien o pràcticament havien desaparegut pel fet de que hi ha moltíssimes infraestructures i el fet de no fer-ne un ús doncs acaben desapareixent. Però han acabat dissenyant un itinerari interessantíssim que ve des del Pirineu i ens arribarà fins a la zona de costa. Uh-huh. O sigui, això serà bueno, un projecte molt, molt interessant.
Però els cavalls no els portaran pel camí.
Sí.
Sí, ells baixen del Pirineu directament.
Baixen directament del Pirineu.
Caminant.
Uh-huh. Sí, vull dir, han acabat trobant quin ha estat doncs, un d'aquests camins de transhumància per poder-los doncs, recuperar. Sí?
Crida l'atenció.
Sí, crida l'atenció, però penso que aquest projecte, que a veure, com tots els que portem a terme al parc, però aquests, cada vegada hi ha uns projectes doncs, que t'engresquen més, sobretot uh-huh. perquè hi ha molt de repte darrere aquest projecte, no? Per una banda que volem més pastor, o sigui, que hi hagi més pastura o més espècies que puguin pasturar aquest territori, per altra banda, uns animals que allà dalt al Pirineu ho tenen més cru i poden baixar a llocs més propers a les zones més antropitzades, i doncs haver trobat aquesta via de desplaçament fantàstica que pot ser aquest camí de transhumància, poder disposar el parc també d'un lloc amb aigua i entenem que la pastura ja s'haurà recuperat, com abans un dels primers temes que parlàvem, que ha plogut, jo penso que el paisatge canviarà moltíssim d'aquí a l'11 de desembre, a més els hiverns són suaus i en principi l'experiència ha de ser molt positiva. A més, a part de la pastura, són cavalls que estan o estan enfocats també per fer algun tipus d'equinoteràpia, vull dir, tot això penso que ja ho donarem a conèixer, de fet, no només nosaltres, sinó la mateixa Fundació Miranda, perquè aquesta fundació, tota l'activitat que porta desenvolupada a un lloc del Pirineu, és més difícil l'accés a les persones, a conèixer què és el projecte, què és el que s'està fent, el poder estar aquí a costat d'aquestes grans poblacions de Sitges, Vilanova o Olivella, doncs aquests exemplars estaran aquí molt a prop de casa nostra, i a través de la pàgina web ja a través, segurament que la propera vegada que també jo vingui, que serà entre gener i febrer, ja podré explicar molt més bé com està aquest projecte, què és el que es pot fer, com podem lligar-ho, perquè a més hem fet aquest àmbit que pasturaran és més ampli, deuen ser unes 400-500 hectàrees. A més, està enfocat a un punt molt proper a la Casa de Colònies de Can Grau, el qual també facilita molt qualsevol activitat que es pugui realitzar i de donar a conèixer aquest projecte, el fet de que hi hagi un equipament, que la gent doncs, podrà estar allà, podrà fer les activitats vinculades doncs, amb aquest entorn natural.
Perquè ho entenguem, no són cavalls salvatges, són cavalls, diguem, domesticats, sí, però que viuran d'una manera absolutament natural.
Sí, sí, no, viuen totalment en llibertat.
No tindran un estable, un cobert, no.
No tindran res. Uh-huh. Seran els mateixos, o sigui, igual que podem veure els cavalls quan anem al Pirineu, que ens fa tanta il·lusió, doncs veure aquests cavalls els veurem igual aquí.
Però com a espècie són autosuficients, i si els sí. deixes no...
Ells, i clar, aquest és un dels reptes, no? Jo una de les preguntes, de les primeres que li vaig fer a la persona que porta doncs, el projecte des de la Fundació Miranda, però que amb la pastura que hi ha en el Garraf no en tenen prou, perquè aquí no se'ls hi portarà res d'aliment. L'únic que es fa és habilitar-los alguns punts on hi hagi aigua, que això amb aquests últims anys ja ho vam estar preparant, sobretot a la zona del Barret del Rector, ja es van fer uns beuradors allà, que hi ha una surgència d'aigua, després va parar en una bassa, doncs això ho tenim, i potser s'haurà de fer algun aport suplementari en algun lloc, sobretot algun beurador, a beurador. Però la resta hauran de buscar-ho pel Garraf, sí, sí. Clar, aquest sotabosc, que és el que nosaltres que hem estat fent, aquestes tasques d'aclarir, de reduir combustible, doncs aquests cavalls ens han d'acabar d'ajudar a fer-ho.
Mm-hmm. Sí. Però llavors hi ha alguna persona que s'encarregarà de tenir-ne cura, de vigilar-los?
Sí, sí, això està... A veure, ara s'està fent tot el tema que és aquest petit, no, gran tancat, però que només és un fil electrificat, que estarà perfectament senyalitzat, s'informarà la població de que hi ha aquests cavalls amb llibertat, sobretot perquè xoca, no?, de cop i volta veure't en un espai com aquest, i en aquests propers dies aniran sortint notícies al respecte i anirem doncs, explicant de què es tracta aquest projecte i què és el que es vol aconseguir amb tot això.
Uh-huh. Els tindreu geolocalitzats també o no?
Sí, sí, també. Sí, sí. Tots aquests exemplars tots van amb un GPS o porten un xip que en cada moment se sap on estan. Sí, mm-hmm. Sí, això és molt important.
No, no,
sobretot
perquè si
llocs...
algú se sortís del tancat...
Sí, sí,
fos...
està clar que clar, són animals que estan acostumats a estar encerclats per algun tipus de filat, reconeixen perfectament, però clar, no estem igual parlant de quan estan al Pirineu, que tenen unes extensions molt més grans que aquí. Vull dir, aquí les extensions, per fer-nos una idea, va des de la zona del poble d'Olivella, en direcció cap a Avinyonet, a la zona Santa Susana, que aquest és el seu límit, i el seu límit est estaria cap a Can Grau, i a l'oest doncs, seria cap a Can Camps, més Can Muntaner, aquest seria el seu límit.
Per tant, doncs, un projecte nou, sí. Experimental gairebé.
Sí, perquè clar, aquest any ens hem... Vull dir, l'esforç que hem fet tots... S'ha tingut de posar, bueno, aquest bailet ho han fet a base de voluntaris de la Fundació, però des del parc s'ha facilitat el tema de desbrossa per poder posar tots aquests suports, el tema del bailet, i esperem que aquest esforç que hem fet tots el puguem fer o que es pugui repetir durant força temps, perquè no només és el fet de que hi hagi aquests cavalls aquí, sinó seria aquest camí de transhumància, que ara no recordo, però bastants dies abans ja baixen del Pirineu, van fent diferents etapes. Bueno, suposo que abans de que ens arribin aquí al Garraf aquesta notícia anirà sortint a la premsa, perquè bueno, serà un tema superinteressant, perquè jo, sincerament, de temes de transhumància en la zona aquesta propera a grans ciutats com són la doncs la província de Barcelona se'n senten molt poques de parlar de transhumància, i si es parla de transhumància sempre estem parlant de que carreguen animals amb un vehicle, amb un camió, i els porten cap a algun lloc determinat. En aquest cas no, és recuperar un camí de transhumància ramader. Molt interessant.
I a l'estiu es preveu que continuïn o marxaran?
Sí, a l'estiu marxen. O sigui, aquí, l'experiència és aprofitar tardor, hivern, part de primavera i marxar a l'estiu una altra vegada al Pirineu. Aquest any s'ha tingut de quadrar per moltes coses i potser anem una miqueta tard. El fet ja de ser l'11 de desembre, però bueno, no ha sigut fàcil. Si això funciona, segurament que per propers anys això igual es pot avançar a primers de novembre o últims d'octubre, que en condicions normals el parc estaria molt més verd del que està també aquest any.
Doncs una de les novetats que ens ha portat en Santi avui, que és aquesta experiència amb un 18 cavalls, m'has dit?
Sí, 18.
18 cavalls, que potser doncs, algun dia s'hi van a passejar a la zona entre Olivella i Santa Susanna, per dir-ho d'alguna manera, o entre Can Grau i tota la banda del Fondo que va cap a Olivella des de Can Grau, poden estar, se'ls poden trobar per allà a prop. Si veuen un cavall per allà, salvatge, no passa res. No, tampoc no mosseguen, si no se'ls emprenya. No. Són cavalls. Són grans, però són cavalls. Aquest és un dels projectes que hi havia. Un altre dels projectes que fa molts anys que hi va al darrere al parc és el de les àligues.
Sí, el de les àligues. Des del 2003 que estem darrere les àligues, mirem de fer moltes millores d'hàbitat per recuperar moltes de les espècies presa, que també són espècies susceptibles a ser caçades, com és la perdiu i el conill. A veure, i fem molt esforç en recuperar conreus. No podem recuperar tants conreus com ens agradaria, perquè, com dèiem, no només és recuperar-lo, sinó després mantenir-lo, però tot i així, tampoc la perdiu i el conill s'acaba recuperant com nosaltres desitjaríem o com podem esperar, perquè bueno, la natura doncs es comporta a vegades d'unes maneres que no és la que nosaltres volem, o no és la que nosaltres, amb els esforços que hem fet, no només nosaltres, sinó les diferents àrees privades de caça que ens ajuden molt amb aquest tema, recuperant conreus, tampoc acabem aconseguint-ho. Però les àligues, bé, s'han anat adaptant a les preses que tenen, i les cries o les nidificacions no han anat o tan bé com tots esperaríem, perquè aquest any de les tres parelles d'àligues que hi ha al Garraf ha tirat endavant una sola parella, les altres van tenir problemes, hi va haver unes pluges justament en els moments de l'eclosió, i estic segur també que la manca o la limitació d'aliment doncs també és motiu de que no hagi anat millor, com alguna de les vegades que havia vingut aquí havia estat parlant doncs que havien arribat a tirar endavant les tres parelles amb cinc polls que podien volar, i bueno, estem en un altre moment ara. Però esperem anar-ho recuperant. Vull dir, els esforços per recuperar aquestes espècies hi són, i potser les pròpies àligues també hauran de fer un gir amb la seva dieta. Vull dir, les espècies es van adaptant a la disponibilitat que tenen. Recordo en aquells anys, el 2003 i altres, i això ho hem parlat alguna vegada, a vegades les dificultats d'aquestes espècies, però quan estava actiu l'abocador de Barcelona hi havia gavians, i les àligues és com si anessin al supermercat, vull dir, tenien allà tota la biomassa, tot l'aliment que volien. Al moment que aquesta infraestructura no tenia cabuda en un espai natural, aquests gavians no hi són, i si en volen algun gavian hauran de baixar a la zona de costa. Bueno, i després hi ha altres espècies. Jo diria que ara una de les espècies que està proliferant moltíssim, però tot i així, a veure, per les dades que nosaltres anem copsant o que ens van arribant, és el tudó. O sigui, el tudó és una espècie que n'hi ha molt, sobretot en zones agrícoles properes al parc, i en canvi no veiem que en la dieta de l'àliga doncs hi hagi augmentat tant com ha augmentat la població, diguéssim, de tudons. Però és una qüestió de temps a vegades, eh? Vull dir, no sé, ja... I si no, doncs, bueno, hi haurà les àligues que pot suportar aquest ecosistema.
Quantes parelles adultes tenim ara?
Tres. Passa que hi ha molts recanvis, perquè aquest any també ens hem trobat que ha desaparegut un dels individus, es va anar a recuperar, a més anava amb GPS, amb el qual es va anar a recuperar molt de pressa, però només la nit que va passar, des de que va doncs, morir fins que es va recuperar, el senglar se la van acabar destrossant. O sigui, va quedar el GPS al terra i van poder-lo trobar, però tampoc vam poder verificar exactament quina va estar la causa de la mort. Que el fet de portar GPS és, doncs, et fa que et puguis moure molt ràpid per anar a buscar-ho, però quan tens, a més es va acompanyar, doncs, la mala sort de que una àliga al terra morta, doncs aquella mateixa nit els senglars se la van menjar.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Aquí, bueno,
senglars mengen de tot.
Senglars tot, tot. Per això, clar, és una espècie que entra, doncs, en conflicte en moltes ocasions, perquè mengen de tot i aquest de tot es van acostumant moltíssim a menjar, doncs, les escombraries, o relacionar l'home, escombraries, contenidors, i això és un esforç que ja s'està fent des de diferents municipis a intentar impedir que els senglars puguin volcar aquests contenidors d'escombraries, que les escombraries mai quedin al terra, perquè si no les acaben rebentant i aprofitant totes les restes orgàniques que es puguin menjar. I també tot això és a part del risc de les malalties que pot portar un animal que està, doncs, en contacte amb elements, doncs, més antròpics, és el fet de que són animals salvatges, i això jo ho he repetit moltíssimes vegades. Vull dir que no ens oblidem, la gent a vegades, mira, he vist els senglars aquí al costat i els hi donen menjar. Això, donar menjar, jo diria que de veritat, els que m'estan escoltant, que s'oblidin de donar menjar a cap espècie, diria, si no són domèstiques, perquè és que els animals s'han de buscar el menjar a la pròpia natura, i d'aquesta manera tindrem els senglars o altres espècies que pot acollir aquest ecosistema. Abans ho dèiem amb les àligues. Si no tenen prou menjar, potser en vez d'aquí uns anys parlarem que tenim dues parelles, em sabrà greu, però l'ecosistema és el que és. En aquest cas, els senglars que hi han de ser els que són capaços de viure menjant els seus glans, els seus... I clar, amb això entra en conflicte amb molts conreus, també el tema de les vinyes. Vull dir, aquests últims anys molts dels propietaris han demanat subvencions o han fet pel seu compte tancaments perimetrals de vinyes per evitar que els senglars se'ls hi acabi menjant la collita. I mireu que se'n cacen moltíssims de senglars, però molts se'n cacen. Vull dir, s'autoritzen totes les batudes que estan dins el pla tècnic. Sí que s'intenta que aquestes batudes, si poden ser els dissabtes, millors que els diumenges, perquè hi ha més gent en el territori, però és que és, bueno, el tema de senglars és una espècie que convé, doncs, això, anar-la controlant. És que no tenen depredadors. De fet, els senglars fa molts anys tenien els llops, tenien els ossos, que se'ls podien menjar, no? Ara no hi ha cap altre depredador que no sigui l'home. I llavors, i a més, quan aquest animal relaciona tanta proximitat l'aliment amb l'home, doncs s'han acostumat molt a menjar a costat de casa nostra.
D'acord, per tant, doncs, malgrat que es van fent batudes, la població de senglar continua proliferant.
Sí, diria que l'últim any sembla ser que el Garraf s'ha estabilitzat, que ja és important, perquè és que la resta de Catalunya i sobretot les comarques de Girona ha augmentat moltíssim, però moltíssim, s'han encassat moltíssims de senglars. I tot i així, doncs, bueno, encara n'hi ha molts. I sobre el propi ecosistema també té actua d'una manera prou contundent, perquè aquest ecosistema no estava, hi havia un nombre de senglars determinat, però és que ara, a l'haver-n'hi molts més, doncs aquests es mengen moltes de cries d'alguns exemplars. Pot ser conill, poden ser nius de perdius, poden ser tortugues. El projecte que tenim de les tortugues, doncs segur que quan hi ha una posta d'ous de tortuga o tortugues petites, segur que també se'n mengen. Vull dir, està clar que la dieta és una espècie omnívora, menja de tot, menja tant...
I són oportunistes.
No tenen mirament. Vull dir, el que poden... Bueno, ja, això segur que ho han vist tots vostès, al costat mateix d'aquí mateix, de Sitges, o al costat de qualsevol edificació, veus que està furgat. A la mínima que ha plogut una mica, ho veus tot furgat, que han anat a buscar uns quants cucs, larves, rels, tubercles, i si troben una bossa d'escombraries, com deia, doncs també ho rebenten tot.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Recordàvem que algun dia ens havies comentat el nombre de senglars que es calculava per estadística que teníem aquí, i era esgarrifós, però era molt menys que el que hi havia, doncs, al Montseny o a Girona, posem.
Sí, sí, al Montseny
o a Collserola.
Jo és que ara no porto la dada concreta, sí, de quants exemplars són, però té molts, i em sembla que, si no m'equivoco, en tot cas el proper dia, d'aquí un mes o un mes i mig, miraré de portar l'informe que ens han passat ara fa molts pocs dies, perquè vegin, doncs, la població de senglars i el nombre de senglars que s'han caçat. Si no recordo malament, sembla que a Catalunya només de les dades que es passen de les colles que passen dades de les colles senglanaires han estat 54.000 senglars han mort. No? Moltíssims.
54.000 senglars?
Sí, 54 o 56.000.
En batudes?
En batudes dels que, en principi, no tots els senglars que s'han abatut es passen dades, perquè això el que es fa des de la Generalitat i en aquest cas els que des de Diputació, els parcs que es gestionen, doncs a les societats de caçadors se'ls hi passa una llibreta en la qual ells van apuntant el nombre de senglars que han abatut, mida, sexe, i d'aquesta manera també veus una mica quina és la piràmide de població del senglar. I ja dic, aquí s'ha mantingut, però el proper dia els hi faré 5 cèntims de quina és la població que tenim i quins són els senglars que s'han mort i quants senglars tenim per quilòmetre quadrat.
Anava a dir, ara que en surti el biòleg, això és una plaga?
Bueno, és una espècie que està creixent d'una manera força desmesurat. Força desmesurat per el que hem comentat moltes vegades. Els boscos, o sigui, al bosc no s'hi fan els treballs forestals que s'hi feien fa molts anys. Vull dir, el bosc s'aprofitava amb aquestes zones d'aquí, doncs per les carboneres, per fer calç. S'aprofitava tot el brancatge. Jo recordo de petit al poble, el meu avi, recollien aquests feixos de llenya, inclús me'n recordo que se'ls donava els conills que arrosseguessin les branques i d'això. I si no, tot el que quedava sec després es feia per encendre el foc. Vull dir, ara pràcticament no s'aprofita per res. És que inclús tots els treballs forestals que acabes fent, aquestes branques les acabes triturant. Vull dir, no s'aprofita. I al bosc s'hi fa molt poc treball perquè... doncs no és rendible. O sigui, si no es fem un canvi de xip que la biomassa doncs sigui rendible el que té un bosc, ara s'intenta a través de subvencions, a través de posar més calderes de biomassa, fer doncs més rendible el bosc, i d'aquesta manera el treball al bosc no hi hauria ara tant refugi com acaba passant, perquè a vegades parlem, oh, és que el bosc està buit, bueno, ai, està brut. El tema brut, entenent-lo, no perquè hi hagi deixalles, sinó que el sotabosc i tota l'estrat arbori doncs està molt espès, que quasi bé no hi pots passar. Només cal veure si d'aquí uns dies es fan uns quants bolets, la dificultat a vegades que tens per entrar als boscos. I el fet de tenir tanta zona de refugi doncs fa que aquesta espècie es pugui doncs refugiar en qualsevol indret.
És a dir, que si vostès van a caminar pel Garraf i van a un lloc no gaire allunyat, però donar una volteta, segur, vostè no el veurà, però segur que un senglar o altre el controlarà amb vostè.
Sí, això segur. I si només es fixi una mica mirant pel terra, segur que o l'efecte del senglar amb restes tant de lo que pot menjar i regurgitar, perquè bueno, també el càrritx o les restes de l'arrel de margalló i, bueno, i fulles de margalló acaben rosegant-ho, els senglars, els seus excrements, pràcticament diria que en poca estona que un camini pel Garraf en veurà en un lloc o altre.
Déu-n'hi-do. Pues això és un problema pel qual de moment no hi ha solució. Simplement s'estan fent aquestes batudes, sí. Cada cop doncs, gairebé més sovint, però clar, és que ens ha esgarrifat aquesta xifra aproximada de més de 50.000.
Sí. Abatuts. Vol dir que n'hi ha molts més. I a més, ara es porta una prova pionera també des de deu fer un any a un dels altres espais naturals, que és el parc de Sant Llorenç del Munt, que és un tema de treballar aquests exemplars amb algun tipus d'hormona per evitar doncs, que no siguin tan fèrtils i, per tant, doncs, que no hi hagi tanta descendència. Però bueno, també haurem d'esperar a veure com
clar, perquè fan camades àmplies també,
sí,
no?
També en funció una mica de la disponibilitat que tenen d'aliment, poden fer camades prou importants per d'una manera relativament fàcil que un dia que et donguis una volta pel Garraf doncs no només vegis algun senglar d'aquests grossos, sinó que en vegis d'aquests petits remenant. Jo fa potser dues o tres setmanes per la zona de Plana Novella anava doncs dos adults amb tres o quatre reiatons, bueno, doncs dos, tres o quatre senglars petits.
A veure, aquí entrarem amb l'anècdota. Fa uns quants dies el pícnic del parc del Tibidabo, Collserola, anaven com si fossin gossets.
Sí, sí.
Anaven buscant doncs, les restes i la gent fins i tot allò feia gràcia i els hi tirava un trosset d'entrepanet.
Ja, ja. Bueno, sí, és el que diem. I aquests que passen així ja vol dir que són exemplars que estan molt acostumats a la presència humana.
No tenen cap mena de por.
Perquè recordem fa 30-40 anys veure senglars era relativament difícil i els caçadors quan caçaven quasi era un esdeveniment caçar un senglar, no? I el senglar era fugisser, una espècie, i ara igual et surt, et queda per allà i et planta inclús cara, volguem dir, és un territori meu, vull dir, però no marxa corrent, no?
L'Espluga de Francolí i l'Hostal del Senglar. I això és que allà anaven a caçar-ne, evidentment n'hi havia, però doncs anaven a caçar-ne. Per tant, doncs, hem arribat al senglar perquè estàvem parlant de l'àliga.
És veritat. Sí, perquè hem dit això que se'l menjava i tal. Doncs les àligues, en principi, hi ha hagut això, que hi ha molt recanvi d'aquests individus, vull dir, sigui a través, bueno, perquè es moren per algun motiu o altre, però sobretot també en alguns dels casos per col·lisió amb xarxes elèctriques, doncs, bueno, és una espècie que hi ha molt recanvi d'individus. La gran avantatge que té aquesta àliga és que hi ha molts individus, o bé que han nascut aquí i després han fet migracions i es desplacen, i en molts pocs dies hi ha una substitució, o sigui, els propis guardes o la gent que està fent el seguiment d'aquesta espècie concreta del Garraf, de cop i volta, doncs un dia et dones compte, oi, aquest es va morir l'individu perquè van trobar el GPS, i en qüestió de 3 o 4 setmanes ja hi havia un individu jove, bueno, nou. Aquest individu, clar, si no és adult, doncs vol dir que aquest any, concretament aquesta espècie està arreglant el niu, però no sabem si tirarà endavant perquè és molt jove. Llavors vol dir que aquesta parella doncs, hi han perdut un altre any i és per a un altre. Vull dir, clar, és una espècie que en un lloc tan antropitzat encara a vegades queda sorprès de que hi hagi aquestes espècies per aquí al Garraf, no? I això del projecte aquest que teníem, de les càmeres, doncs sempre ha sigut un projecte molt, molt ben acceptat perquè a més ens ha donat molta informació, no només científica sinó de vigilància, i després un tema pedagògic, vull dir que la gent ha pogut anar fent seguiment des de les escoles. I aquests últims anys, doncs, per aquesta mancança de nidificació, o bé que les àligues nidifiquen en llocs que nosaltres no hi tenim càmeres, pensin que les àligues, cada parella d'àligues pot tenir molts nius. Nosaltres posem els llocs que creiem que els hi poden agradar més, però a vegades no és el lloc que a nosaltres ens sembla que els hi pot agradar, els hi agraden belles. I si aquell any no tenim la càmera allà, doncs és un any que l'únic que podem fer és un seguiment a distància amb un telescopi i després veure quin és el resultat.
De tota manera, els individus, el que comentaves, quan crien, molts marxen. És a dir, que la renovació no es queda aquí, sinó que...
Bueno, aquesta és una, clar, això és fantàstic, no? Perquè, a més, com la major part de les espècies, vull dir, s'esforcen molt la parella en fer-los pujar, els mimen, els alimenten, però també tenen suficient, o això ho hem vist amb algunes dels nius, que no han donat menjar a les cries i han estat dies en portar menjar perquè en tenien molt poc i se l'acabava menjant ells. Vull dir, primer la pervivència de la parella i després, bueno, les cries, doncs el que puguin aportar-li. I així, sí, sí.
Doncs amb l'àliga hem acabat aquest espai que hem començat parlant d'això, dels no incendis d'aquest any, toquem fusta, i sobretot aquest projecte, que la propera vegada probablement ens podrà donar encara més detalls en Santi, aquest projecte d'aquests cavalls, aquests 18 cavalls que vindran del Pirineu a fer estada i a veure si també netegen una miqueta el sotabosc, que és allò que no hem parlat gairebé del tema del ramats, d'ovelles i de cabres.
En parlem el proper dia.
Exacte, el proper dia, entre això, les dades dels senglars i el projecte dels cavalls, doncs continuarem parlant d'animalets, perquè al final avui ha anat tot de fauna. Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, moltes gràcies per aquesta estoneta.
Bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me i tenir doncs, aquest espai que també m'agrada moltíssim de poder explicar a l'audiència.
Doncs i el recuperarem, com diem, d'aquí un temps. Nosaltres ara ho deixem aquí, notícies, amb les qüestions de les audiències i aquella cosa, i després un llibre, el Premi Néstor Luján de novel·la històrica, l'homenatge. Parlarem amb el seu autor, Julio Ricardo Trigo. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.